ben fetes. Només avui a Hipercor t'estalvies el 21% de l'IVA en tota l'electrònica i els electrodomèstics.
Aprofita-ho i aconsegueix les darreres novetats en electrònica i electrodomèstics sense renunciar a l'estalvi.
Recorda, només avui a Hipercor t'estalvies l'IVA.
Consulta les condicions a la botiga.
Ràdio Estel.
Vic 98.4.
Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Todas las semanas bucea con nosotros.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia Catalunya, bon dia Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició de Tota Costa. Obrim l'edició 643 d'avui dissabte 22 de febrer de 2014. Ja sabeu que, com sempre, des d'ara i fins les 11 en punt del matí, aquí parlem de submarinisme amb diferents protagonistes que us avancem de seguida. Al llarg del programa d'avui anirem fins les costes de Menorca perquè dos joves estan portant a terme el projecte Malakoff, un interessant projecte que vol aconseguir que Menorca sigui una illa de les més importants arreu d'Europa per practicar submarinisme. En parlarem amb ells, també avui analitzarem com s'originen les onades, eh? S'han produït uns temporals realment amb molta importància a les costes de Galícia i costes del Cantàbric amb unes onades espectaculars. Avui volem saber més de les onades, per tant, anirem fins a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. I l'actualitat mana, amb dues setmanes, el 7, 8 i 9 de març, al Dive Travel Show a Madrid, una nova edició. Avui en parlarem també amb la seva directora, la Ingrid Riera. Bé, doncs aquests són els paràmetres i els tres punts d'actualitat d'aquest programa de Tota Costa. Comencem ràpidament. Abans us saluden ben cordialment el Toni Huguet, Jordi Carretero, Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi. Benvinguts. Comencem.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 15è Saló de la Immersió. Els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març arriba l'edició que farà història, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i on els més petits viuran el seu bateig de submarinisme de la mà de professionals. Mediterranean Diving, la 15a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo, Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Molt bé, doncs som-hi, arrenca una nova edició de Tota Costa. Ja sabeu que aquí ens agrada i ens apassiona parlar de submarinisme i una activitat esportiva com el submarinisme que ara cada cop més, quan s'acosta, es va acostant la temporada primavera, estiu, doncs es van generant més salons, més notícies. Per tant, aquest sector hem de donar també un cop d'ull a l'actualitat. L'actualitat molt propera a centre el proper dia 7 de març, 8 i 9, a Madrid, amb una nova edició del Dive Travel Show. Fa unes setmanes ja vam fer una prèvia informativa, però aquesta setmana, aquest dissabte, volem perfilar encara més què es podrà veure, gaudir, disfrutar i, sobretot, escoltar i veure, que també aquests sentits són molt importants. En parlem, doncs, amb la Ingrid Riera com a primera protagonista. Benvinguts a Tota Costa, benvinguts al Dive Travel Show. Ingrid Riera, com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. La cosa ja està perfiladíssima ja ara, eh?
Sí, ara ja sí que estem donant els tocs finals, ja.
Quins són aquests tocs finals que no van poder avançar fa unes setmanes?
Bueno, a veure, hi ha bastanta cosa interessant. A part del que és la fira en si, amb els expositors i tota la gent que ens farà costat aquests dies, que no és poc i que són, ja et vam dir, quasi 8.000 metres quadrats de superfície, expositors de tota mena i de tot arreu del món i, bueno, molt interessant, que seran més de 200. A part d'això, doncs tindrem una part que és el congrés, que és Tiburones i Mantes en Perill, i en dintre d'aquest congrés hi haurà multitud de, bueno, de coses, entre les quals podríem destacar unes converses amb Nuno Sá i Jordi Chias, que són dos fotògrafs molt importants, un d'ells treballa amb nosaltres, i l'altre és un fotògraf portuguès però nascut a Canadà, que són grans fotògrafs de natura i que sobretot en Nuno Sá està treballant moltíssim amb el tema del shark watching a les Azores i que ens explicarà com convertir el negoci de les aletes de tauró, que és un negoci espantós perquè està acabant amb els taurons del món, amb un negoci bo pel turisme, perquè doncs veure els taurons sota l'aigua, ell està demostrant que és més rentable econòmicament per les poblacions que tenen taurons en les seves aigües que no pas pescar-los o deixar que altres nacions les pesquin.
Efectivament.
No?
Això... Val més un tauró viu que una aleta de tauró, eh? Sempre
exacte,
ho hem dit.
Exacte. Aleshores, doncs, aquest és un punt que per nosaltres té molt interès. A banda d'això, en Jordi Chias aquest any per primera vegada ens farà una exposició de les seves 10 millors fotografies. I aleshores la podrà veure tothom que vingui a la fira i també es podran comprar, si es vol, estaran emmarcades i tal, molt xules. Després tenim també a la part de conferències, tindrem, bueno, quantitat de conferències que si voleu estar superinformats podeu anar a la web també, a divetravelshow.com, perquè no us les podem explicar totes, però faré aquí un mix-max.
Sí.
Tenim, per exemple, doncs, dintre del congrés, una persona que és una noia que és actriu i que es dedica també és bussejadora i dive master, que es diu Mònica Sagrera, que passarà un dels seus curs que es diu El Monstro, que ha tingut moltes nominacions i premis. A més, ella amb el seu quadre d'actors, que té una productora, doncs animaran el sorteig que farem, un sorteig superenorme que farem el diumenge a les 5 de la tarda, que ha de ser presencial i serà super, bueno, com un happening, superxulo. A part d'això, doncs, tindrem el Paco Acedo, que estarà tornant d'Antàrtida, del Polo Nord i del Polo Norte, i que té una exposició i farà unes conferències sobre tota la seva experiència, la que ha fet i la que està fent en aquests moments.
Exactament, perquè està fent i està creuant el mar Bàltic, no? Per sota l'aigua. La setmana passada el vam tenir en el nostre programa.
Ah, doncs pues mira, vale, pues, exacte. Doncs ara està amb aquesta persona que té un hàndicap també, sí. I vindran doncs, a explicar. Esperem que tot hagi anat bé i que pugui tornar per explicar com els hi ha anat i tot això, o sigui que també tenim una exposició de fotografies del Pol Nord d'ell. Després, en l'apartat curiositats tenim una cervesa que està feta amb aigua de mar, que es diu Herboquerón, i que donarà degustacions gratuïtes a qui vulgui provar la cervesa feta amb aigua de mar, que està boníssima, per cert, que l'hem provada i que té un estant important perquè tothom, tots els bussejadors i amants de la cervesa i puguin passar per allà. Després, a més d'això, tenim també una persona que es diu Pepe Esteban Infantes, que també fa documentals molt macos sobre taurons, sobre coralls, però hi ha un dels documentals que és sobre taurons, que també el passarem perquè tothom el pugui veure. També tenim com a convidat especialíssim aquesta vegada, perquè li farem molt els honors, especialment a Leandro Blanco.
En el Leandro també sempre se li han de fer honors, Ingrid.
Exacte, sí, però aquest any és, quasi seria... Jo voldria que aquesta edició del festival fos molt, molt enfocada en ell, no? O sigui, el tenim especialment a una hora especial, a l'escenari, amb uns documentals que està preparant ell sobre la seva vivència a Papua i sobre la feina que va fer amb National Geographic, amb el David Dubilé, i aleshores està preparant una cosa exclusiva per al Dive Travel Show, i crec que tots quedarem bastant amb la boca oberta, perquè he vist alguna part i m'ha agradat molt i penso que pot estar molt bé, segur. Després, què més tenim? A veure, sí, tenim una cosa superxula que és nova i m'agradaria fer-la a partir d'ara si tot va bé i si a la gent ens agrada i li agrada fer-ho, que li hem dit Art in Progress, i que són dos artistes, la Cristina Sin i la Xita Camps, que són artistes plàstiques i estaran fent un mural de 30 metres de llarg per 3 metres d'alt, que serà construït amb tota la gent que vingui, grandes i pequeños, de todo. O sigui, hi haurà possibilitat de pintar, de retallar, d'enganxar, de crear frases, de crear coses, o sigui, tota la creativitat posada allà. En farem un el dissabte i un altre el diumenge, després els exposarem a l'escenari. Vale? I bueno, penso que també pot ser divertit pels més petits, perquè també hem pensat regals i coses que els hi puguin agradar i que tenen totes que veure amb taurons, amb mantes, tot té sempre aquest referent, no? Mantes, taurons, crec que és una cosa interessant. Després, evidentment, hi haurà bueno, Padi fa les seves presentacions en els seus membres, els de SSI també expliquen la nova
normativa.
Sí, normativa, bueno, la nova sistema, forma sí, que tindran a partir d'ara, que Mares, diguéssim que els hi ha passat com els de WhatsApp, no? Els ha comprat Mares i ara explicaran doncs com anirà la cosa, com ho faran, que també penso que pot ser molt interessant, sobretot per la gent professional, com es desenvoluparà aquesta nova joint venture. En fi, no sé, és que
Moltes coses, eh? Moltes coses. En tres dies, eh? Tres dies unificats, eh? En aquest 7, 8 i 9 de març. Deixa'm, Ingrid, que també recordem una mica els horaris, perquè crec que és important, eh? Un cop més, doncs, recordar els horaris que estareu disposats, doncs, a rebre, doncs, a totes aquelles persones que tinguin, doncs, interès en aquest sector del submarinisme. És un divendres, un dissabte i un diumenge, amb horaris diferents. Ens feies un resum?
Sí, t'ho resumo molt ràpid. Faig el resum. El divendres és per professionals i l'hem ampliat una hora, o sigui que és de les 2 del migdia fins a les 9 del vespre. ¿Vale? El dissabte és un horari superextended, és de 10 del matí a 9 del vespre sense interrupció, i el diumenge acabarem a les 6 de la tarda, però a les 5 de la tarda és el supergran sorteig, la superfesta final, que té que ser presencial. O sigui, els regals són brutals, ja us ho dic ara, eh? Vull dir, és que és una cosa fantàstica, però heu d'estar allà perquè us toqui. O sigui, uh-huh, que si no hi sou, pues es donen el regal a una altra persona que sí que hi sigui. Uh-huh.
Doncs que quedi clar, el divendres de 2 a 9 del vespre, bàsicament el divendres, aquest primer dia, és bàsicament adreçat a professionals. Eh? El que dèiem, Ingrid, el
correcte,
dissabte, sí, de 10 del matí a 9 del vespre, i el diumenge de 10 del matí a 6 de la tarda, a les 5 de la tarda, doncs, aquest sorteig, repetim i recordem que és absolutament presencial. Eh? Un sorteig de material, en fi, de viatges, perquè hi ha moltes persones, entitats involucrades, doncs, en aquest èxit, i en definitiva una mica en rellançar, doncs, aquest sector del submarinisme, Ingrid, que ha passat mals moments, sembla que va remuntant la cosa, que hi ha més eufòria, hi ha més alegria, i, en fi, una mica es mou, no?, aquest sector. Això sí que es percep, eh?
Sí, sí, jo crec que es percep, i jo crec que aquest any notarem el canvi. El que passa que, clar, ha hagut una època una mica, bueno, direm, baixa, va, direm, per dir alguna cosa. Aleshores,
ha sigut molt, molt bona, eh? No ha sigut massa dramàtica, eh?
No, la drama no en volem, de drama, tu. Sí. No, hem d'estar positius, i jo crec que aquest any serà molt divertit, i, de fet, el que volem és això, o sigui, Dive Travel Show és una festa, és un moment de trobar-se, és un moment de divertir-se. Totes les activitats que farem estan dirigides a això, a passar-nos-ho bé, a compartir entre els que estimem el mar, i que bussegem o no bussegem no té importància. L'important és que estiguem a gust, com em deia una persona, em deia, bueno, però totes aquestes filmacions i tot això, jo també vull venir encara que no bussegi. Pues, pues clar que sí, vull dir, aquesta és la idea, no? Que t'agrada el mar i veuràs documentals i veuràs gent i veuràs coses que passen i et convidaran a això i allò, i serà molt interessant, pues aquesta és la idea.
Per cert, un saló, sempre ho és, així, el Dive Travel Show, que té molta incidència en el sector turístic, no? Hi ha molts països, oficines de turisme representades, evidentment, doncs, oficines de turisme, països que tenen el submarinisme com a element fonamental a nivell turístic, no? El país convidat, per cert, Honduras.
Honduras, les Illes de la Bahia, sobretot, que són Roatán, Utila i Guanaja, i aquestes illes, doncs, estaran molt ben representades, explicant a tot el que vulgui passar per l'estand, a on poden fer immersió amb dofins, amb taurons, quan poden veure taurons balena, les mantes, bueno, les tortugues, els coralls, perquè no hem d'oblidar que aquest arrecife coralino és fabulós, i que quan et submergeixes en allà veus aquelles esponges meravelloses, sembla que no hagi fet immersió mai ningú. No sé, és una cosa que s'ha de viure per no sé, per poder entendre-la, no?
I tant,
estaran allà molts resorts i molts llocs de busseig d'aquestes tres illes, perquè coneixem poder més nosaltres Roatán, però Guanaja i Utila, per segons, potser és un destí per més gent més jove, més friendly amb la butxaca i tal, per tant pot ser interessant també per qui passi per allà a trobar noves opcions.
Mm-hmm. Amics, falta molt poquet, una nova edició, la sisena ja, del Dive Travel Show, el divendres 7 de març, dissabte 8 de març i diumenge 9 de març. En uns instants recordem de nou aquests horaris, crec que és important, i també el lloc, Casa de Campo, a Madrid. Estem parlant, doncs, d'aquesta cita, un any més a Madrid, un lloc emblemàtic amb molta més extensió, de manera que seran molts més els amics que es podran donar cita
en aquest esdeveniment que cada cop agafa més força i més importància. Per cert, esdeveniment, Ingrid, en el que, ho dic pels amics de Catalunya, Andorra, que ens sintonitzen, si es volen traslladar a Madrid, crec que mitjançant la vostra plana web també doneu ofertes d'allotjament, de viatges, de transport, etc. No?
Sí, amb Renfe hi ha una tarifa reduïda i després ara hem posat en marxa també perquè, com dèiem abans, la situació aquest any no és gaire bona. Si aneu al nostre plana web o aneu al nostre Facebook, trobareu una entrada que si us la imprimiu podeu entrar amb entrada reduïda. Per comptes de pagar 7 euros en podeu pagar 4,5. Per tant, crec que els que veniu de fora això també ho teniu que tenir en compte perquè, bueno, millor, més convenient perquè volem ajudar que tothom pugui venir i que quants més siguem, millor.
Uh-huh. Alguna presència destacada que voldries destacar? A part, ens has dit algun dels noms importants, en fi, el Leandro Blanco, el Pepe Esteban, en fi, jo no sé si voldries destacar també alguna altra persona que teniu previst doncs, atendre i rebre doncs, en aquesta edició del Dive Travel.
Bueno, a veure, sé que vindrà gent... O sigui, aquest any el que no hem fet, perquè no per tema de pressupost, bàsicament, és convidar a ningú que vingui bueno, de fora, perquè ens hem basat més en tota la gent d'aquí, no? De gent espanyols que estan treballant i que són bussejadors i són gent que estan fent moltes coses. Per tant, crec que amb tots els que hem anomenat ja està bé. Evidentment, pues, hi haurà gent que vindrà com el Pilo, el Pilo que organitza el concurs de fotografia d'Eilat, o sigui, hi haurà molta gent que passarà per la fira i que estarem encantats de saludar, però els convidats aquest any som del nostre país, som d'aquí.
Uh-huh. I la presència més important, la teva.
Gràcies, però no és veritat. Jo borrada.
La que se l'ocurra, la que se l'ocurra, amb un equip important darrere, doncs que fa doncs, que aquest Dive Travel Show, segur, estic absolutament convençut, doncs sigui de nou un èxit. Repetim, amics, el divendres 7 de març, bàsicament adreçat a professionals, de 2 de la tarda a 9 del vespre, el dissabte 8 de març, de 10 del matí a 9 del vespre, i el diumenge, 9 de març, de 10 del matí a 6 de la tarda. A les 5 repetim aquest concurs amb presència. Si voleu que us toqui alguna de les coses importants, ja sabeu que us heu de quedar a Madrid, que és molt maco i que es menja molt bé i que es busseja molt bé. La millor immersió aquell cap de setmana està a Madrid.
Aquí està.
Aquí està. Ingrid Riera, molta sort. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Que vagi molt bé. Us esperem a tots.
Fem una petita pausa. De seguida ens ocupem del temps. I, per cert, després del temps, seguirem una mica doncs, incidint en el temps. Sabeu doncs, dels temporals tan i tan importants que hem patit, que han patit bàsicament a la zona, a la costa de Galícia i del Cantàbric. Bé, doncs amb uns instants saludem en el Jordi Font, és oceanògraf de l'Institut de Ciències del Mar, i amb ell ens preguntarem per què s'originen aquestes onades realment tan i tan importants. De seguida en parlem. No us perdeu aquesta entrevista que serà força interessant. Estem a tota costa, Ràdio Estel Catalunya, Ràdio Principat d'Andorra.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció.
Arriba el Mediterranean Diving, el 15è Saló de la Immersió. Els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març arriba l'edició que farà història, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i on els més petits viuran el seu bateig de submarinisme de la mà de professionals. Mediterranean Diving, la 15è edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Nuvolositat variable avui arreu de Catalunya. Uns núvols que al llarg de les properes hores poden donar algun ruixat cap a les comarques de la costa central i també sud de la costa brava. Les temperatures d'avui seran molt semblants d'ahir, tot i que a primera hora del matí fa una mica més de fred. Pel que fa per demà, esperem un ambient bastant més assolellat, tot i que a la tarda augmentarà una mica la nuvolositat per ponent. I pel que fa a la situació marítima, aquest matí vent del nord i del nord-oest, a bona part de la costa, però de cara a la tarda giraran cap al sud-oest. Tot i així, el mestral contrarrufant al sud de la costa d'Aurada i demà els vents seran bàsicament del sud-oest, però encara amb una mica de mestral al sud del litoral. I pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, està situada al voltant dels 14 graus a la costa central i dels 13 a la costa brava.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba el Mediterranean Diving, el 15è Saló de la Immersió. Els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març arriba l'edició que farà història, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i on els més petits viuran el seu bateig de submarinisme de la mà de professionals. Mediterranean Diving, la 15è edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Soc l'Eduard Atmetlla. El d'oients de tota costa, per mi és un plaer poder parlar de submarinisme amb qualsevol persona i en tot arreu, però fer-ho a través de les ondes d'aquesta magnífica emissora de ràdio és una gran satisfacció per mi.
Doncs aquí seguim, acabem d'escoltar aquesta previsió meteorològica i tal com us dèiem fa uns instants us avançàvem a la següent de les temàtiques. Avui volem parlar d'onades. Una onada marina, com sabeu, és un moviment oscil·latori en sentit ascendent i descendent de la superfície del mar o d'una altra massa d'aigua, com ara pot ser amb un llac o amb un pantà, però bàsicament parlem d'onades marítimes, produïdes pel vent. L'ona més alta registrada, per cert, tenim una dada, una onada més, la més important mai registrada va ser una ona de, atenció, 34 metres al Pacífic, el 6 de febrer de 1933. Bé, avui volem parlar d'onades i ho volem fer en base en els temporals doncs, que acabem de patir, no directament a la nostra costa catalana, ni molt menys, però sí que s'han patit a tot el litoral de Galícia, a tot el litoral de la Franja Cantàbrica. Avui volem saber per què es produeixen aquests temporals amb aquesta virulència. per què es produeixen, quin és el sistema per medir aquestes onades i, en definitiva, què és el que ocasiona aquestes onades d'aquesta importància. Bé, per això saludem aquest matí de dissabte en el Jordi Font, és oceanògraf del Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Jordi Font, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia i gràcies per atendre'ns. Jordi, una feina complexa, no?, la de medir, estudiar el sector de les onades.
Home, a veure, tot el que es refereix a mesures en el mar sempre és més complicat que no pas a terra, entre altres coses, perquè o es fa molt arran de costa o, si no, doncs s'ha de trobar uns mitjans especials, perquè, evidentment, nosaltres no som animals marins i no ho tenim gaire fàcil d'estar per allà al mig, això és evident.
Sí, imagino que ha seguit amb atenció doncs, aquests temporals, home, ja han anat afluixant, no? Però déu-n'hi-do quines setmanes, no?
Sí, i això de que ja han anat afluixant està per veure.
Sí, veure, bueno, relativament, no? Clar.
No, vull dir, com a tipus de temporals no és pas que hagin sigut extraordinaris, són coses que passen a vegades. El que és bastant, potser poc habitual, és que hagin passat tan sovint. En un període de temps es vagin repetint amb una freqüència relativament alta, i això sí que és, per dir-ho així, una característica del que està passant aquestes últimes setmanes.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Hi ha alguna raó per la qual es produeixin amb aquesta virulència?
A veure, el que es produeixin amb un cert grau de virulència, evidentment això tot depèn del tipus de tormenta atmosfèrica que és el que ho provoca, perquè és evident que les onades en el mar són degudes a l'acció del vent i quan el vent aquest és un temporal dur, doncs sobretot en zones com és l'Atlàntic, on hi ha molts i molts quilòmetres de mar lliure on el vent pot actuar i anar reforçant la seva acció, doncs llavors és quan es generen onades d'aquestes tan grosses. Això és una cosa que és conegut, de que a mars tan grans com és un oceà com l'Atlàntic, doncs en principi les tormentes solen ser més dures que no pas en el Mediterrani. En el Mediterrani tot és de dimensions més reduïdes, tot i que a vegades doncs, és freqüència més alta i les conseqüències són iguals o pitjors. Per tant, com a intensitat de les onades, no és que hagi sigut una cosa desmesurada. El que sí que és, ja ho he dit abans, és prou extraordinari, és que sigui tan sovint. I això és degut a les circumstàncies a gran escala atmosfèriques que estem en aquest moment, degut a una sèrie d'oscil·lacions, una sèrie de fenòmens de tipus climàtic. Resulta que ara, en aquest moment, els sistemes de baixes pressions que van circulant d'oest cap a est, que és típic d'aquestes latituds mitjanes tirant cap a altes de l'hemisferi nord, doncs estan baixant, diria jo, estan passant més al sud del que és habitual. Això és un tema relacionat amb la circulació atmosfèrica, el que se'n diu el jet stream, que és el gran corrent d'aire que circula en aquesta direcció i que oscil·la i que, per tant, va generant aquestes baixes pressions que es desplacen, doncs per unes circumstàncies que siguin, porta, diguéssim així, una temporada, doncs com si estés ancorat més cap al sud del que és normal. Per tant, és per això que arriben tantes tormentes d'aquestes fortes cap a les mateixes latituds. Si hagués sigut unes circumstàncies més usuals, doncs n'hauria vingut alguna, però no pas tan seguides.
Mm-hmm. En qualsevol cas, home, el que sí que era important i es va reflexar i ho van recollir doncs, les càmeres dels companys dels serveis informatius, hi havia onades que arribaven a llocs on feia molt de temps o mai que havien arribat, no?
Sí, a veure, això sempre és una qüestió estadística, no? Quan es diu, és que aquest tipus és la típica història de quan s'han de construir, doncs jo què sé, defenses als ports, a les platges, el que sigui, per preveure situacions extremes. Si s'hagués de construir sempre tot preveient el màxim del màxim del màxim que pot arribar a passar, és que no podríem viure, és que estaríem encotillats entre parets sempre. El que passa és que hi ha unes estadístiques que ens diuen que uns fenòmens d'una tal duresa doncs només passen així en promig un cop cada 50 anys o el que sigui. Aleshores, per això hi ha coses que de cop i volta la gent que les pateix diu «Hosti, que això no ho havíem vist mai, això no ens hi havíem trobat mai». Però ja torno a dir que les circumstàncies fan que ara aquestes coses més agudes del normal doncs s'estan patint d'una forma més seguida. Una altra cosa és que potser sí, en alguns llocs en concret, doncs l'extrem de l'alçada de les ones potser no l'havien arribat a veure mai o potser no havia tingut l'efecte prou devastador que ha tingut ara.
Uh-huh. Estem parlant amb el Jordi Font, oceanògraf del Institut de Ciències del Mar, parlant i analitzant les onades com a element realment en moltes ocasions fantàstic, preciós, molt, molt plàstic del nostre sector marítim. Jo no sé, l'energia de les ones, l'energia de les onades, Jordi, on s'inicia?
El moviment aquest oscil·latori de la superfície del mar és un efecte de la fricció del vent. És el vent, quan actua sobre la superfície del mar, que està, per dir-ho així, transferint l'energia que porten les masses d'aire en moviment, l'està transferint cap a les masses d'aigua. Aquestes masses d'aigua, en una primera instància, comencen a oscil·lar, generen les onades, primer d'alta freqüència, després, a mida que va actuant amb el temps, es van tornant onades de període més llarg, però al mateix temps de més amplitud, i en el fons també l'actuació del vent a més llarg termini és el que genera corrents marins. Uh-huh. El que passa que el que nosaltres veiem d'una manera més directa i amb una variabilitat que és gran a escala dels nostres sistemes d'observació, doncs són les onades, que evidentment podem passar de tenir un mar relativament pla a tenir un mar doncs fortament amb un onatge molt, molt important, amb termini d'hores, si no minuts. Per tant, això és el que nosaltres hi trobem la rellevància, aquests canvis. Uh-huh. Per tant, tota l'energia aquesta de les onades és una energia que ha vingut de l'aire, o sigui, del vent, que ha passat cap al mar, i per tant nosaltres l'observem en forma d'onades.
Sí. Les onades, avui les estem analitzant, i sobretot doncs, amb aquest objectiu de conèixer una mica doncs, quins són els orígens. Existeix la onada, el que es diu la onada gegant?
Home, a veure, hi ha onades, com heu dit abans, hi ha un rècord absolut d'una onada de 34 metres.
34 metres al Pacífic, sí.
Doncs hi ha onades que, evidentment, són capaces de posar en una situació clarament perillosa, fins i tot vaixells molt grans. I aleshores és evident que hi ha onades. A veure, normalment la classificació no es diu una onada gegant, gegant. Depèn, evidentment, existeix tota una escala per parlar dels estats de la mar, i doncs aquí nosaltres estem acostumats, per exemple, quan ens fan la previsió diària del temps, ens parlen de que si marejol, maregassa, no sé què, estem parlant doncs onades de que quan diem en un lloc com el Mediterrani, coi, aquí hi ha onades de 3 metres o més, estem parlant ja de coses serioses. El que passa que en casos de tormentes molt intenses, doncs aquestes onades poden arribar a ser el doble, el triple, encara és més. I un lloc com l'Atlàntic, ja ho he dit abans, el vent té temps d'actuar sobre desenes i centenars de quilòmetres, i aleshores aquest moviment oscil·latori es va amplificant, i aleshores és normal. És més habitual que hi hagin onades d'aquestes tan grans amb un oceà molt més gran que l'Atlàntic, que no pas el Mediterrani. Per això totes les costes les costes europees occidentals, les que estan obertes cap a l'Atlàntic, doncs estan molt més acostumades a rebre aquests tipus d'impactes d'onades que no pas el que tenim al Mediterrani.
Mm-hmm. Quina xarxa de medició tenim, de mesurar, tenim aquí en el Mediterrani?
A veure, normalment les onades, diguéssim, ja els sistemes tradicionals de mesurar les variacions del nivell del mar és el que se'n deia de sempre els mareògrafs, que són instruments que registren l'alçada del nivell del mar arran de costa. Normalment, per variacions de més alta freqüència, com són les onades, doncs ja fa molts anys que s'instal·len unes boies que estan no tan enganxades a la costa, sinó una mica més mar endins, i aquestes onades, per sistemes que poden ser del propi moviment de la boia, és a dir, amb uns acceleròmetres que estan indicant si la boia s'està desplaçant amunt i avall i amb quina freqüència i fins i tot doncs, amb quina direcció, d'aquesta manera es pot enregistrar dades d'onatge, i això és el típic tipus d'informació que s'obté, i es tenen sèries temporals de la variabilitat de l'onatge. El que passa, ja fa anys, per exemple, que també hi ha altres mètodes de mesurar les onades, que és per satèl·lit, amb menys precisió, però també són sistemes que el que permeten és que es pugui tenir informació, i aleshores és sobre una zona molt més extensa, de quina és l'alçada de l'onatge. En general és més en promig, no és pas amb tanta resolució, però és un altre sistema d'observació que té molta importància perquè permet fer-ho a grans extensions i sense necessitat de tenir allà mateix un sistema de registre com és en una boia.
Ja per acabar, Jordi, no volíem deixar també de tocar un tema amb tu, que és l'activitat sísmica, la hipotètica activitat sísmica que es pot produir i que també pot provocar onades, no?
A veure, això és la típica...
Tsunami, no?
La típica situació que se'n diu tsunami, exacte, que pot ser doncs, un desplaçament de masses en el fons del mar o simplement l'aparició d'un trencament que produeix un moviment brusc en el fons, és a dir, en la part sòlida, i això es transmet cap a les masses d'aigua que està al damunt, i llavors el que es té doncs, és la generació d'una onada que pot arribar a ser una onada o d'una sèrie d'onades que pot arribar a ser d'una amplitud espectacular. I, evidentment, la cosa que tenen aquest tipus de moviments, que és els tipus tsunamis, que és que quan es produeix alta mar, l'oscil·lació, tot i ser significativa, no és res espectacular, però a mesura que el moviment es va propagant i arriba a la costa, al anar-se reduint el fons, el moviment oscil·latori aquest s'amplifica i per això en el moment en què la onada generada per un sisme arriba a la costa, llavors és quan té l'aspecte d'un tsunami que pot ser de 10, 20 metres, el que sigui, i patar i impactar d'una manera brutal sobre la costa.
En fi, doncs, conèixer una mica més les onades, conèixer una mica més l'activitat marina, doncs, arrel doncs, d'aquests temporals que s'han produït i que s'estan produint doncs, en aquests moments, no? Perquè, clar, jo no sé si hi ha alguna època específicament activa, no? La que estem passant ara, mes de gener, febrer, és aquesta època...
No, precisament no és pas la més activa.
No.
Normalment, clar, tot depèn de les zones i com dieu, l'època de l'any. Hi ha uns moments en què per les circumstàncies de la variabilitat estacional, a veure, sobretot en una zona com el que estem acostumats nosaltres aquí al Mediterrani, normalment el mes de gener és un mes que sol ser de calma. Són molt més actius els mesos de la tardor, per exemple, cap a l'octubre i sobretot al novembre, que és quan apareixen els primers freds i apareixen els vents intensos, i després s'ha treballat cap a la primavera, que és molt més variable. Però, vaja, això, ja et dic, depèn molt de en quines zones geogràfiques estem, i el que passa és que doncs, hi ha uns patrons que es van repetint més o menys cada any, però sempre, com hem dit abans, sempre hi ha alteracions que fan que en un moment determinat doncs, les coses tinguin una aparició que no és la típica. Tampoc no vol dir que sigui una cosa molt anòmala, però no és l'habitual.
Jordi Font, oceanògraf de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Gràcies, bon dia.
Adéu.
A tota costa.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 15è Saló de la Immersió. Els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març arriba l'edició que farà història, amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i on els més petits viuran el seu bateig de submarinisme de la mà de professionals. Mediterranean Diving, la 15a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Continuem endavant en aquesta edició de Tota Costa. Ja sabeu que aquí parlem totes les setmanes de 10 a 11 del matí del que ens agrada, el que ens apassiona, que és fer submarinisme al llarg de tot l'any. Visitem diferents zones, evidentment les Balears és un lloc especial, molt especial per nosaltres, i molt en particular una illa, la illa de Menorca, que per cert està d'enhorabona, eh? Dues persones vinculades també professionalment en aquest sector del submarinisme, l'Enric Adrián i el Miquel Anglada, estan treballant per fer de Menorca, evidentment, una capital. Podríem dir transformar la illa de Menorca a la capital del submarinisme a Espanya. Mitjançant la idea de crear el projecte Malakoff, Sabeu que el Malakoff és un dels pecis més populars enfonsats a les aigües de Menorca. Bé, doncs avui en volem parlar. Volem saber què hi ha darrere d'aquest inici de projecte i ho fem saludant aquest matí de dissabte amb un dels seus promotors, l'Enric Adrián. Enric, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Enric. Bé, de moment la cosa s'està gestant, no?
Sí, estem molt a l'inici, encara només estem com quadrant les idees i perfilant ben bé el que volem fer. Mm-hmm. I bueno, tenim diverses reunions en diferents grups, tant ecologistes com pescadors, com polítics, i bueno, encara estem com definint una mica el que serà.
Sí. Un dels objectius que perseguiu amb aquest projecte Malakoff, ara l'analitzarem i veurem doncs, totes aquestes vertents que voleu tocar, les tecles que voleu tocar, però podríem dir-ho que un dels objectius és desestacionalitzar l'època de submarinisme, molt centrada, evidentment, doncs, a l'estiu, no?
Sí, és una de les coses que, bueno, que creiem que permetrà com poder impulsar aquest projecte. Aquest projecte bàsicament consta de tres parts que per nosaltres són igual d'importants unes que les altres, que és l'ecològica, sí, la cultural i l'econòmica. I el tema del turisme i de desestacionalització és el que potser és l'única que pot tirar les altres dues, perquè tant la cultural com l'ecològica són les que menys inversió reben, perquè és el que menys ens centreu, evidentment.
Sí, sí. Bé, el projecte Malakoff, que aquest vaixell, aquest peci, dona nom en aquest projecte. Per què heu escollit el Malakoff, per exemple, per no el Francisquita o altres pecis, no?, que hi ha a les costes menorquines?
Sí, clar, bueno, perquè per diversos motius. Primer, perquè tot i que és una cosa que hem anat pensant de fa ja diversos anys o que teníem una mica la idea al cap, ha sortit tot a partir de Miquel, el meu company, que va durant la investigació d'escriure el llibre del Malakoff, que és un poc el perquè d'aquest naufragi del 1929. Bueno, això va ser com el que va desencadenar tot aquest projecte. I també perquè Malakoff és com l'exemple clar del tipus de reserva que volem. És el millor pecio bussejable a Menorca que hi ha, a nivell de vida, a nivell de profunditat, a nivell d'accessibilitat. És l'exemple a seguir, diguéssim, sí, o cap allà on voldríem anar.
Hi van haver, va ser un naufragi real, no? Hi van haver morts, inclús.
Sí, clar.
Molts en el 29, l'any 1929, doncs es va produir doncs, aquest naufragi. Ara mateix, en quin estat està el Malakoff?
Bueno, està bastant deteriorat. Té una eslora bastant gran, de uns 107 metres, però té poca forma de vaixell, diguéssim, perquè el que va passar és que en aquella època els metalls eren més cars aconseguir-los de fora que extraient-los del mateix mar, i el que van optar va ser per anar desfent el vaixell de mica en mica i explosionant-lo, i per això està bastant deteriorat, per això, perquè va rebre moltes explosions. Fins que una d'aquestes explosions, un dels bussejadors professionals que treballava en aquella època, imagina't, això era uns anys després del seu enfonsament, bueno, durant una d'aquestes explosions, un dels bussejadors va morir, i és quan es van aturar els treballs de desguasse, diguéssim. Mm-hmm. Però, bueno, l'estat és dolent, no, és no té una forma de vaixell maca, però sí que té una forma molt bona com perquè es creï vida darrere seu.
Mm-hmm. Projecte Malakoff, ara mateix és un projecte, però a poc a poc s'iran produint reunions, lligams, vínculs. Exacte. I tant de bo doncs, es pugui produir, no?, doncs, aquest projecte i es pugui materialitzar. Un projecte doncs, que té aquestes tres vertents que ens està explicant l'Enric: l'ecològica, l'econòmica i la cultural, no? Aquesta ecològica també és molt, molt important. En aquest sentit, hem de dir doncs, que el Malakoff, tot i que té un seriós deteriorament, evidentment, doncs, ara mateix és un escull artificial excepcional, no?, per les espècies marines.
Exacte. Pel tema de la vida marina i de la biomassa fa una feina igual o millor que si estigués tot d'una peça, perquè sí. El fet que estigui derruït fa que l'humà pugui accedir-hi menys, hi ha menys forats, però sí que hi ha suficients espais com perquè petits peixos i petites plantes s'hi puguin adherir.
Home, hem de dir que visitar, fer aquesta immersió del Malakoff, les persones que ho facin han de tenir un cert nivell de submarinisme. És un peci doncs, que està en una certa profunditat. Estem parlant ja de profunditat...
38.
Sí, d'una certa importància. Per tant, doncs, ha de ser un submarinisme amb experiència. Però no és perillós, no? No és un peci especialment perillós.
No, perquè per aquest motiu que et deia que va rebre diverses explosions, no té cap habitacle o cap cavitat on un museu pugui accedir-hi dintre. Està tot dur, és com si diguéssim un esquelet d'un vaixell i una part sí que es pot veure més la proa del vaixell,
sí.
Però bàsicament és com un esquelet.
Uh-huh.
Així que no té cap perill, és una immersió molt, molt fàcil i molt còmode de fer, que es fa al redador, al voltant, hi ha com, es veuen com les costelles del vaixell, i és una immersió molt fàcil i molt completa, perquè són 100 metres d'eslora i, bueno, si la fas amb la calma i mirant de mica en mica, pues, bueno, 100 metres d'anar i tornar dona molt de sí.
Uh-huh, i tant. L'econòmica, aquest factor més econòmic, evidentment, doncs, està molt centrat en portar gent a les costes menorquines perquè practiquin submarinisme, però un submarinisme que voleu adreçar molt específicament en el submarinisme amb pecis o extensible amb altres zones, també?
Bueno, les dues coses que creiem que pot oferir a Menorca diferenciant altres llocs són els seus vaixells i les seves coves. Són les dues particularitats de l'illa, que està plena de coves on es pot entrar i sortir dins a altres cavitats amb aire i tal, com és molt ric, amb això està molt foradada l'illa. I l'altre, això, que ara mateix bussejables, pues, hi ha uns 6, 7 vaixells a diferents profunditats, bueno, vaixells o pecios o uh-huh. estructures, diguéssim.
Sí, sí.
I això són les dues coses que creiem que podem oferir. I aquest projecte el que vol és, com ja que tenim aquests vaixells, pues, protegir-los i fer que estiguin plens de vida, perquè ara mateix el que falla és això, i cada vegada va menys això, la quantitat de vida que hi ha al redor seu. Pel mal que fan, bueno, tot el que són els pescadors professionals i recreatius.
Clar, com voleu fer aquesta protecció al voltant d'aquests pecis? Creant unes microreserves?
Bueno, és una cosa que ara mateix estem gestionant, perquè nosaltres no som del sector, no tenim uns estudis darrere ecològics, tenim simplement l'experiència com a bussejadors de bussejar molts anys a Menorca i molts anys per tot el món, diguéssim. Tenim l'experiència nostra, però no, ara mateix estem en el punt de consultar amb Oceana, consultar amb el GOP, que és com un grup ecològic de les Balears, que ells ens aconsellin i si arribés al punt de que això es tirem endavant, després, evidentment, ja, clar, hauríem de fer uns estudis amb gent que sap realment del tema.
Mm-hmm. Hem trucat al
Consell... Però, bueno, la idea és que...
Perdona, nosaltres, com a mitjà de comunicació, hem trucat al Consell Insular, no? I no en tenen masses notícies, no saben exactament... Saben alguna cosa, han sentit campanes, que es diu vulgarment, però no saben exactament què és el que es pretén amb aquest projecte Malakoff. En qualsevol cas, jo no sé si vosaltres, Enric, us heu adreçat a les autoritats, a l'administració, i si ho heu fet, quines sensacions heu tingut?
Sí, de moment hem tingut una reunió amb els consellers d'Agricultura i Pesca i, bueno, la rebuda és sempre molt bona, amb molt bones paraules i molt bones cares i molt d'entusiasme, i els fets són gairebé el contrari, com sempre. I, bueno, aquesta reunió sabien que més o menys seria així i la van deixar allà. I ara, properament, d'aquí dues setmanetes, tenim una reunió amb la consellera de Turisme, que és on tenim més confiança, diguéssim. El que passa amb aquest tipus de projectes és que, és això que comentava abans, que pel tema ecològic i cultural ningú es mou, ningú arrisca. Mm-hmm. L'única opció que veiem és el tema turístic, que com que, bueno, el turisme gira diners, pues és l'única opció que veiem que realment el conseller de turno es pugui arriscar o es pugui o tinc ganes de moure's una mica perquè se tiri endavant.
Dos joves amants del submarinisme, dos persones doncs, amb una certa en fi, experiència subaquàtica que volen tirar endavant aquest projecte Malakoff. Ara mateix s'està gestant, però tant de bo doncs, aquest projecte no quedi com projecte, sinó que d'aquí un temps puguem parlar com una realitat. Tant de bo. Enric Adrián, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Vinga, adéu.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
La Fira de Cornellà torna a submergir-se en emoció. Arriba al Mediterranean Diving, el 15è Saló de la Immersió. Els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març arriba l'edició que farà història. Amb escoles de submarinisme, les primeres marques, agències de viatge i una piscina climatitzada amb demostracions en viu i on els més petits viuran el seu bateig de submarinisme de la mà de professionals. Mediterranean Diving, la 15a edició del Saló de la Immersió a la Fira de Cornellà. Ronda de dalt, sortida 15. Endinsa't en la millor emoció.
Molt bé, nosaltres ho deixem aquí, posem el punt final en aquesta edició de A Tota Costa en quant a informació subaquàtica i en qualsevol cas, com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio fins la una en punt de la tarda. Ja sabeu que aquí parlem de el sector de la gastronomia i la enologia. Són les 11, tornem de seguida.